matí de Catalunya Ràdio amb Albert Segura.
Són les 10:36. La violència obstètrica és també violència de gènere? Les dones arriben al part cada vegada més informades i, per tant, més capacitades per prendre decisions. Ja saben com volen parir i, sobretot, com no volen parir. Volen decidir sobre el seu cos i la consciència d'un part respectat pren cada dia més força. Alba Fernández Pous, bon dia.
Bon dia.
Vull un part natural, com menys medicalitzat millor. Respecteu el temps del part, no me l'accelereu amb oxitocina, no em feu episiotomia. Són frases que les llevadores i la ginecòloga senten cada cop més a la sala de parts. Explica'ns què és la violència obstètrica.
No sé si ho explicaré bé, sinó per això les companyes de després. Serien totes aquelles pràctiques mèdiques, durant el part, l'embaràs i el postpart també, de maltractament contra les dones.
De maltractament.
Ah, exacte, sí.
Parlar de violència és un terme molt dur que no agrada gaire a la comunitat
dels
hospitals.
També.
A banda, hi ha altres conceptes.
Sí, la violació del part.
Violació del part, és encara més fort.
Sí. Jo el primer cop que ho vaig sentir em va saltar la xapa, ja us ho dic, perquè com a dona me vaig donar compte que no coneixia aquest terme i que, per tant, no tenia cap opinió formada i, bueno, avui suposo que en podrem aprendre una mica, perquè déu-n'hi-do.
Es calcula que entre el 3 i el 18% de les mares, segons dades de diferents països, pateixen un síndrome d'estrès posttraumàtic després de parir.
Et fa reflexionar moltíssim i moltes de nosaltres ens ha servit per potser aquelles idees tan idealitzades, valga la redundància, sobre com vam viure l'embaràs, el part i tot plegat, doncs posar-ho en quarantena i replantejar-nos si en algun moment ens vam sentir incòmodes i per què, i bueno, poder repensar-ho i de cara a les que vinguin, perquè jo ja he acabat, doncs a veure com va la cosa, no? Vull dir que és una oportunitat boníssima, de tot s'aprèn, tu.
L'Alba ens porta cada setmana al matí de Catalunya Ràdio convidades molt potents i feministes.
Totes dues.
I avui no és cap excepció. A veure si posem una mica de llum en tots aquests aspectes fins ara, tan silenciats i desconeguts per molts de nosaltres, per mi mateix. Saludem avui l'Esther Vives, periodista i mare desobedient, i expliquem per què. És que l'Esther ha publicat un llibre molt recomanable que es diu Mamà desobedient, una mirada feminista a la maternitat, sobre maternitat i feminisme. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I saludem també la Júlia Humet, advocada, i a més va ser vicepresidenta de Dona amb Llum, Associació Catalana per un Part Respectat. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia a les dues,
Bon dia, bon dia.
Per començar, que nosaltres parim, nosaltres decidim, això és un mite, és mentida?
Tachan.
És mentida. Sí, crec que, tot i que és veritat que hi ha coses que estan canviant, però hi ha una tendència molt generalitzada en el món mèdic de l'obstetricia i les llevadores, etc., d'infantilitzar les dones o directament decidir per elles en un procediment mèdic com pot ser, no? en el referent a pràctiques mèdiques, en l'embaràs, en el part i en el postpart, quan en qualsevol altre tipus d'intervenció o pràctica mèdica, etc., s'informa, es demana consentiment, etc., i en canvi sembla que quan estem embarassades o quan estem parint, doncs no tenim opinió, no podem decidir, i és una dinàmica bastant habitual.
Jo haig de preguntar-vos directe que el tema d'introduir la violència obstètrica dins la violència de gènere és un pas molt valent, jo trobo que, i molt dur també d'acceptar, i podríeu fer-nos 5 cèntims de per què ho és d'una manera super senzilla, perquè anem com col·locant-nos?
Bé, la violència obstètrica crec que s'ha d'afirmar que és l'última frontera de la violència de gènere, perquè és una violència que s'exerceix contra les dones pel sol fet de ser-ho, i a la vegada és una violència que és acceptada socialment, perquè ens han dit que el part és això, que el part és que et facin una cesària que potser no et cal, que et facin una episiotomia, un part és que no et puguis queixar, que no puguis exercir els teus drets, i que encara hem de donar gràcies quan acabem, malgrat que hagin passat per una situació dura, perquè tenim un bebè viu a les nostres mans. Aleshores, el fet que no reconegui com a tal la violència obstètrica fa que sigui complicat lluitar-hi en contra, i això succeeix perquè el part es percep com si fos una malaltia i que, per tant, el millor professional que el podrà tractar, considerem, és el metge, és l'obstetra. Quan, en canvi, el part és un procés natural, és un procés fisiològic, el que necessita és temps, és respecte per la mare i el nadó, i, en canvi, això no es té. I penso que és fonamental posar-li nom a la violència obstètrica perquè és el primer pas per lluitar contra ella. Reconèixer que existeix ens permetrà erradicar-la. Si pensem que no existeix, què farem per combatre-la? Res.
Es tracta com una malaltia. L'Ester ha citat les cesàries. Es parla d'epidèmia mundial. La prestigiosa revista mèdica The Lancet explica que el nombre de parts per cesària s'ha gairebé doblat al món els darrers 15 anys. L'Organització Mundial de la Salut alerta d'aquest augment preocupant. Diu que les cesàries s'haurien de limitar només al 10% dels naixements, només per raons mèdiques. Salven vides, les cesàries sí, però també tenen, doncs, com qualsevol altra operació quirúrgica, riscos, conseqüències psicològiques per a les mares. Als hospitals catalans, la taxa de cesàries als hospitals públics dobla aquesta recomanació, 23%. Als privats es dispara fins al 38%. Però, en canvi, si mires al País Basc, posem per cas, no arriba al 16%. Per què aquesta diferència tan gran? No sé si té una explicació mèdica o si és una raó més aviat econòmica, organitzativa de les clíniques, dels metges, pel temor, potser, a problemes legals.
Bé, jo crec que és una mica el que diu l'Ester, eh? És que hi ha una concepció, en aquest cas concret dels parts, com una malaltia i com si una dona que està parint, o sigui, una visió de tot és un suposat perill en lloc d'una visió de és un procés fisiològic, els professionals mèdics estem aquí observant per veure senyals d'alarma i si cal, evidentment, intervenir, que per això, com tu dius, les cesàries salven vides, per exemple. Llavors, si són necessàries, s'han de practicar o qualsevol altre tipus d'intervenció, potser menys agressiva que una cesària, però que pot ser necessària durant el part. Però hi ha aquesta idea, aquesta mirada de molts professionals de que tot és un perill, llavors a la mínima s'intervé, s'accelera, no respecten els temps, però, o sigui, no respecten els temps en contra d'evidència científica, o sigui, a molts hospitals, si fa més de 12 hores que estàs de part i no has parit, comencen a posar-te el que sigui, oxitocina, et fan necessari, el que sigui, no, o sigui, això va en contra de l'evidència científica, vull dir, que no és una cosa de hippies que diuen que al final és el teu cos i tu decideixes, però que molts cops aquestes reivindicacions que es fan i aquestes taxes de cesària que es consideren excessives ens estem basant en estudis que s'han fet i que estan publicats i que està demostrat, no?
Vull dir que al final ens han robat una mica el part, perquè no és una decisió de la dona que es troba la majoria de vegades en el lloc on ha decidit parir, sinó que ve externament per part dels metges, que en aquest cas a més normalment són qui tenen el protagonisme i no les llevadores. Llavors seria, ens han robat el part? O com què passa aquí?
Sí, la capacitat de decisió a l'hora de parir en un hospital sovint es queda a la porta del centre hospitalari i fins i tot encara que fem un pla de part, aquest sovint queda moltes vegades en paper mullat. Aleshores, el nostre part acaba sent una loteria, com serà, perquè depèn molt del personal que t'atengui i de l'hospital en qüestió. Abans s'apuntaven aquí xifres de diferents comunitats autònomes o d'hospitals i el que deixen clares les dades és que en hospitals privats hi ha un índex de cesàries, d'intervenció mèdica, de parts instrumentals, molt més elevat que en els hospitals públics. Per què? Bàsicament per una qüestió d'organització hospitalària, perquè una cesària és més cara que un part vaginal, implicarà doncs que l'asseguradora haurà de pagar més diners a l'hospital, a la vegada estaràs més temps hospitalitzat, són més diners per a l'hospital privat, hi ha un benefici, una lògica econòmica al darrere. A la vegada, una cesària quan comença, quan acaba, i per tant permet una millor planificació des d'un punt de vista tècnic. Però el problema és que això va en detriment del benestar de la criatura i de la mare, perquè una cesària és una operació de cirurgia major, té conseqüències, l'índex de mortalitat materna és molt més elevat que un part vaginal, però en canvi, cada cop més en l'imaginari col·lectiu pensem potser que una cesària és més segura, quan això és fals. I arriba a l'extrem que fins i tot en països com Brasil, en els hospitals privats, més del 80% dels parts són per cesària al Brasil. És el lloc on hi ha més cesàries per sobre el percentatge total de naixements en el cas dels hospitals privats. Estem canviant la manera de néixer.
Déu-n'hi-do,
això té conseqüències dramàtiques i estem normalitzant el que seria una pràctica excepcional que s'hauria de portar a terme en moments de risc, perquè les cesàries és útil que hi siguin, però que s'apliquin quan facin falta, no que s'apliquin per rutina i per sistema.
I Ester, ara que has comentat una cosa, el pla a part, diguéssim, per respectat o com ho has explicat, en què consisteix? És a dir, quins drets tenim? Perquè és veritat que moltes vegades en parlen, però t'ho diuen quan estàs a fora, i un cop arribes a l'hospital, doncs mira, vas una mica com perduda i tot plegat.
Un pla de part.
Pla de part, sí, Albert.
Bé, el pla de part, de fet, es va aprovar fa no gaires anys, eh? Abans ni tan sols tu podies fer una petició de quina era la teva demanda com a embarassada. Un pla de part, doncs, és un full que tu omples quan estàs embarassada i vas, doncs, en el centre mèdic que t'atendran i dius quin tipus de, en funció de les circumstàncies, quin tipus d'atenció sanitària voldries, no? Per exemple, en el cas de tallar el cordó, doncs tu pots dir, no, vull, per exemple, sí. que deixin que el cordó bategui, doncs fins, i un cop acabi de bategar, es talli el cordó, no abans d'hora. En cas de circumstàncies equits, vull que em facin aquests, aquesta maniobra o no. No vull, per exemple, que em posin oxitocina.
D'acord, bé, tu marques com unes pautes,
unes prioritats, uns...
En un moment en el qual no estàs de part, perquè clar, cal tenir en compte que quan tu estàs de part és un moment també de, bueno, no, és un còctel d'hormones i per tant és important que prèviament tu decideixis quin tipus de part voldràs, no? Si jo no vull, per exemple, que em posin epidural, vull un part natural, etc. El problema és que això moltes vegades no se'n fa ni cas, no?
Bueno, per començar, la majoria de molts llocs no t'informen d'aquest, jo no ho coneixia, per exemple, vull dir que no em constava.
A part, vull dir, hem de tenir en compte que a l'estat espanyol el model mèdic de consentiment, etc., es diu autonomista, en general, o sigui, mèdic en general, que vol dir que el pacient és qui decideix les intervencions, siguin les que siguin. Ara, des de que t'han d'operar, no sé què, t'han de tractar aquesta malaltia o estàs parint. O sigui, el pacient decideix i els metges el que han de fer és explicar-li, proposar-li tractament, alternatives i pros i contres de cada cosa, d'intervenir, de no, vull dir, el que sigui. Per tant, això també regeix en un part, perquè no, és una intervenció mèdica, estàs en un hospital, etc. Llavors, això d'entrada. Per tant, el que tu poses en un pla de part és la teva voluntat i és el que en teoria s'hauria de complir, però és que a més, encara que no hi hagués pla de part, t'haurien en realitat d'anar preguntant
clar,
les
dir,
coses.
Podrien anar-te preguntant a cada moment i no donar per fet que...
Clar, o sigui, t'haurien de posar, exacte. De dir, et poso oxitocina en lloc d'enxufar-te un gotero
directament.
I t'estan posant oxitocina.
Bueno, que no saps què t'estan posant.
No, sinó t'haurien de dir, mira, el part s'ha aturat una mica, si posem oxitocina perquè sí, aniràs una mica més ràpid i tal, però si em posem pot passar això i això i això, però si no em posem pot passar això i això. Tu què vols fer?
Deies que s'ho tracta com a criatures, que hi ha una infantilització d'aquest part.
Sí, bé, per començar, perquè es decideix per nosaltres com si no fóssim capaces de poder entendre aquestes coses. Evidentment, no som metges, però que tu quan vas al metge per qualsevol altre problema, el metge t'explica el que tens, els problemes, què es pot fer. En canvi, els parts, de sobte, decideixen per tu. Però és que, a més, hi ha una clara infantilització com de llenguatge i tal. O sigui, és bastant habitual que quan estàs parint els professionals et diguin coses com mami i coses així,
ai,
no?
Sí.
Ja, no grites, que no sé què, i coses així que tracten... No, o sigui, estic parint, tinc un nom, saps? No,
es veu molt després, quan
no?
Ho has viscut després, te'n dones compte i dius, mare meva! Però que en aquell moment jo crec que igual també s'aprofiten de que tu estàs...
Sobretot, si és primera mica, una mica, no? Et tracten com si fossis una nena petita, una mica.
Se'ns tracta com si fossin un objecte passiu, tant en l'embràs com en el... com en el part. I crec que un dels problemes és que hi ha una formació sanitària en l'atenció i en l'embràs i el part que no té una perspectiva de gènere. Aleshores, hi ha la percepció, doncs, que la dona no sap parir, que qui sap com s'ha de parir és el professional sanitari, i a la vegada sovint es plantegen com la dona i el bebè com si fossin subjectes antagònics, no? I normalment el professional sanitari s'erigeix com a defensor del benestar de la criatura, sense entendre que el millor per la criatura és que la mare estigui bé. I moltes vegades per això se li diu a la mare, t'hem de practicar una cesària perquè la vida de la teva criatura està en perill, no? I la dona a vegades no té els instruments per realment valorar si està en perill o no, i s'han donat situacions que potser no calia. El que crec que és important també assenyalar és que els professionals de la salut, quan parlem de violència obstètrica, no s'han de sentir atacats ni qüestionats.
Això et volia preguntar, sí, com reaccionen els professionals mèdics, els metges, les ginecòlogues, les llevadores, quan parleu de violència obstètrica o d'aquest altre terme que l'Alba comentava al principi, no? De violació del part.
Sí, cert.
Com reaccionen?
Bueno, moltes vegades estan a la defensiva perquè se senten qüestionats i que es falta el respecte a la seva professionalitat. Jo m'agrada fer un símil quan parlem de violència obstètrica com quan parlem de violència masclista. Oi que quan parlem de violència masclista, els homes tu no et sents qüestionat, doncs de la mateixa manera, quan parlem de violència obstètrica, un metge o una obstetra no s'ha de sentir qüestionat, perquè en definitiva el que cal és crear aliances amb homes per lluitar contra la violència masclista i amb els professionals de la salut per lluitar contra la violència obstètrica. I per sort cada cop hi ha més professionals que així ho senten i ho veuen, però encara queda molt de camí a recórrer. I és cert que s'han fet millores, tenim un pla de part, s'ha aprovat una estratègia d'atenció al part normal, no? Fruit de la pressió d'organitzacions socials com Dona Llum i El Parto és Nuestro, però encara queda molt de camí a recórrer, perquè tot això que s'ha aprovat no és de compliment obligatori.
I ara que esteu explicant tot això, com comentava abans, moltes vegades te'n dones compte de moltes coses quan ha passat, no? Diguéssim, quan al cap d'un temps te'n poses nom i, o te'n recordes de com va ser, perquè en aquell moment moltes vegades doncs, estàs com a mans d'altres, no? Inclús sents que no ets la protagonista en alguna ocasió. Què els diríeu a les dones que potser ens estan sentint ara també i que alguna pot identificar alguna d'aquestes situacions i que inclús se'n dona compte que el que va viure doncs, és violència obstètrica o una situació similar o inclús la violació del parc, que no m'ha quedat... No sé si ho podem matitzar una mica perquè també algú pugui acabar d'entendre que estem parlant de termes durs i que quedi clar una mica els conceptes.
De violació del parc, jo l'únic que diria és que a vegades s'utilitza aquest símil, evidentment salvant distàncies del que pugui ser una violació de caràcter sexual, però utilitzem aquest concepte perquè les seqüeles que pot tenir la violència obstètrica poden tenir punts en comú, com generar situacions d'estrès posttraumàtic.
Posteriori.
Exacte, i perquè, aviam, una dona en un paritori, sola, en la qual entren doncs, diferents professionals que li fan un tacte vaginal i estan posant les mans dins la seva vagina. Tot això, moltes vegades hi ha una molt poc respecte, no? No es té en compte fins i tot el perfil d'aquella dona. Aquella dona pot haver patit una agressió sexual.
Pot remoure, també,
no? I, evidentment, que se li faci una pràctica d'aquest tipus, això li pot despertar i recordar allò que va patir. I, per tant, jo crec que cal molta més formació i sensibilització en relació a aquest tema per part del personal sanitari. No és que els professionals siguin dolents, sinó que sovint no estan formats per atendre en clau de gènere a les dones que donen a llum.
A part, vull dir que al final la violència obstètrica s'està exercint violència contra, bueno, el parc que forma part de la salut sexual reproductiva de les dones i físicament molts cops contra la vagina d'una dona, sí, etc. Sí. Per tant, al final també és com una violació, que és exercir violència contra una dona a través de la sexualitat.
I ho dèiem en començar, entre un 3 i un 18% de les mares pateixen un síndrome d'estrès posttraumàtic després de parir. 18%, és una xifra important.
I també això té a veure amb que genera, tens més números si has patit violència obstètrica per tenir després una depressió postpart, i això ha quedat demostrat, no? Perquè evidentment estem parlant de cesàries, d'episiotomies, però també violència obstètrica és que et separin de la teva criatura quan aquesta neix, i això dificulta iniciar la lactància, dificulta aquest vincle després del part. També es fan maniobres com la de Chris Taylor, que moltes dones potser no ho saben, però se li han posat damunt de la seva panxa una llevadora o un obstetre per tal de pressionar avall en l'expulsiu. Això és una maniobra que està prohibida i que se segueix utilitzant perquè en l'imaginari mèdic es considera, en alguns casos, hi ha gent que pot considerar que això ajuda. Jo crec que si una dona que ha patit violència obstètrica, és molt important que s'organitzi. Per sort tenim associacions com Dona Llum i El Parto és Nuestro, doncs, que donen suport, que fan trobades, no? I que justament poder compartir aquesta experiència a través de grups presencials o virtuals és una manera de sentir que no estàs sola i que també pots superar...
Poder-ne parlar, també,
clar,
no?
Perquè potser ho pateixes i no saps què t'ha passat.
Home, això volia afegir també que si una dona pensa que ha patit violència, que normalitzi el que sent, o sigui, que el que senti està bé, i que, perquè molts cops l'entorn et diu això que deia al principi l'Ester, de és que tens un bebé sa, pues no et preocupis de la resta, o sigui, s'invisibilitza una mica també el que puguis sentir i que pensi que és normal i que fins i tot, si ho creu, que demani ajuda, perquè hi ha casos, com dieu, d'estrès posttraumàtic, per exemple. Per tant, hi ha moments que necessites ajuda professional, no és només estic enfadada per com m'han tractat el part, sinó que potser necessito un psicòleg.
Com sempre, que ens hem d'escoltar nosaltres, també pensar moltes vegades que això de cara als infants doncs també té una repercussió, perquè ja no només és a nosaltres mateixes, sinó al bebè que ha arribat, no? Vull dir que...
Sempre intentem ser una mica optimistes i acabar... Sí. Alguna cosa ha millorat. Suposo que els hospitals són cada cop més sensibles i que en els darrers anys o darreres dècades sí que s'escolta més a les mares, o no?
Sí, jo el que volia dir és que quan vaig escriure el llibre, Mama desobedient, un dels capítols amb el que més vaig plorar va ser justament el que parlo de violència obstètrica, no? Perquè quan sents tants casos de on les dones han patit tant, però sí que és cert que, per sort, les dones cada cop estem prenent més consciència que tenim drets a l'hora de parir, que som més conscients de quin tipus de part volem. Això a vegades incomoda els professionals de la salut, que tu vagis allà i diguis jo vull això, això i això, però és un pas endavant, no? I crec que cada cop també, jo m'he trobat amb el llibre molts professionals sanitaris, llevadores, obstetres, que deien, doncs, estic d'acord, no? Potser no estic d'acord al 100% amb el que comentes, però estic d'acord, i en aquestes pràctiques i s'han de canviar. Per tant, jo crec que hi ha elements positius, i sobretot això és fruit del treball que han vingut fent associacions de dones des de ja fa anys reivindicant canvis. Vull dir, que les dones hagin pres la paraula, s'hagin mobilitzat, hagin dit existeix violència obstètrica, hem de lluitar en contra, està ajudant a combatre aquestes pràctiques, encara que queda camí per recórrer.
També genera molta controvèrsia el part a casa. Abans deia la Júlia, no és que vulguem ser hippies, estem parlant de dret a decidir, no? Dret a parir. El part a casa, què en penseu?
A veure, jo he parit a casa, Júlia. O sigui, que ja ho dic ara, però... o sigui, amb embarassos de baix risc i amb unes condicions concretes, evidentment, acompanyats per professionals sanitaris, el part a casa és igual o més segur, depèn de l'estudi, que un part hospitalari, perquè, per començar, no hi ha tot aquest extra d'intervenció que molts cops es dona en un entorn hospitalari, i després que no hem d'oblidar que som mamífers al final i que un part és un procés fisiològic, i molts cops el sol fet de sortir de casa, anar a un hospital i tal, et genera, o sigui, surts del teu entorn de confort, et genera una adrenalina que fa molts cops pues, que el part s'aturi, que tot costi més, canvien de torns i et canvia la llevadora, que havies creat un vincle, llavors... Això fa que, bueno, vull dir que no és una cosa de mares boges que venim a casa, sinó que realment, a més, es pareix amb acompanyament sanitari, amb llevadores perfectament formades per fer-ho. Llavors, evidentment, que jo penso, sempre ho defenso, que cadascú ha de parir on se senti segur. I llavors, a partir d'aquí, hi ha moltes opcions, a més.
No, i el part sempre hauria de ser respectat.
Exacte,
vull dir,
exacte.
El que també ens trobem és que a vegades acabes parint a casa perquè sents que és el lloc on el teu part serà més respectat i més segur. No. I el que hem de treballar és perquè hi hagi parts respectats a tot arreu.
Exacte, exacte.
Per sort, ara no només hi ha opció de part hospitalari, sinó també hi ha cases de parts,
sí,
com la que oberta a Martorell, on hi ha menys intervenció.
És un germà mig.
I és un espai gestionat per les llevadores. Quin és el tema que queda pendent? Que el part a casa entri per la seguretat social.
En altres països es fa així.
A Anglaterra, a Holanda...
És molt habitual.
És habitual.
I ho fan també perquè han calculat que és rendible econòmicament.
Clar, és molt més barat perquè no tot, o sigui, estar dos dies en un hospital és molt car. En canvi, estar a casa, doncs, evidentment, tens una llevadora o dues, però surt molt més barat per l'estat.
I és més car, de fet, una cesària... que no pas un part vaginal, fins i tot a nivell hospitalari. Hi ha institucions sanitàries a Gran Bretanya públiques que recomanen a les dones, de fet, parir a casa. Aquí, parir a casa acaba sent també un privilegi, perquè si no t'ho pagues de la teva butxaca...
No ho pots assumir.
No se pot pagar tothom. La Júlia ho ha fet, tu, Esther?
També vaig parir també. A casa.
No, jo soc d'epidural, m'estic revisant molt com van ser els meus parts, però cada vegada em sento molt més propera, perquè a més em donava la sensació que fins ara sembla que hi havia com una voluntat de dividir-nos a les dones, i gràcies a escoltar-vos i a llegir-vos, em dono compte que al final estem totes d'acord, i que l'important és que puguem decidir al màxim i aprendre també de com han anat les coses, i mira, no aniré pel tercer, però si no... Vés a saber què faria. No ho sé si casa, però hi hauria coses que em replantejaria molt, de debò, perquè sí, serveix. Per tant, la part positiva és aquesta, escolta'm, que no ens dividiran, al contrari, estarem aquí aprenent cada dia i parlant d'aquests conceptes com avui, no, Albert? Hem après.
Ho hem fet. Jo sempre aprenc amb tu, Pous, i amb les convidades superpotents que ens portes. Avui l'Esther Vives, periodista i mare desobedient, amb aquest llibre Mamà desobedient, una mirada feminista a la maternitat, i la Júlia Humet, advocada. Moltes gràcies per parlar tan clar i per fer-ho aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Alba, fins dimarts que ve.
Fins dimarts. Moltes gràcies, guapes.
Moltes
gràcies.
No tinguis vergonya, mare. Fes-ho així amb els dits.
El Matí de Catalunya Ràdio amb Albert Segura.